els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passat pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Mari Carmen Ruano, terapia cráneo-sacral y sanergía. Estas terapias equilibran los cuerpos físicos y emocionales. Excelentes resultados en migrañas, estrés y fibromialgia. Apúntate al ciclo de conferencias Conocimiento y Autoestima. Infórmate en www.saludalternativa.es. Teléfono 600-594-661. Terapia cráneo-sacral y sanergía. Teléfono 600-594-661. 161.
Benvolguts radioients, ha arribat el divendres, són les 4 i 10 minuts de la tarda, comencem 10 minutets més tard de l'habitual, i doncs res, teniu una cita amb l'espai d'entrevistes més ben amanides de l'Ona de Sants Montjuïc. Amb vosaltres l'Albert Batlle, el control tècnic, i jo, Eli Cano, que avui compartir aquesta estona de ràdio de la manera més entretinguda. El cap de setmana pica la porta, volem començar amanint-lo bé, i quina millor manera de fer-ho que amb una bona setrillera. Us recordo que en aquest espai passarem una molt bona estona conversant amb els personatges més actuals, interessants, solidaris, polifacètics, suggestius, atractius, divertits i tots aquells adjectius que us vinguin al cap. I no us sembla que en una setrillera hi trobem allò que li dona sentit a la vida? A l'oli, al vinagre, la sal i el pebre? Doncs justament per això, amb el nostre convidat d'avui, volem compartir també el passat, l'actualitat, els projectes, en definitiva, conèixer-lo a ell i allò que fa una mica millor. Música. preneu seient, obriu les orelles i deixeu-vos emportar per una bona conversa a la ràdio. Comença la Satrillera. Aquesta tarda tinc el plaer de comptar amb nosaltres, d'estar aquí amb nosaltres a Ona de Sants, el Dani Cortijo. Ell és historiador. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Primer que tot, volia llegir unes línies del teu blog, Altres sí. Barcelones. Unes línies, bueno, molt maques. Comencem, les començo a llegir. Els vells carrers de Barcelona no són només allò que ara veiem a simple vista. Si ens hi aturem una estona en silenci i parem atenció, encara es poden sentir els crits dels avalots, rialles de la canalla, l'olor d'espècies, els carros i cavalls, la sensació agra de la por, il·lusions i esperances, odis i amors, i llegendes i mites que encara volen per entre els carrerons estrets de Barcelona, de Barcelones d'altres temps, d'altres Barcelones. La sentiu?
Sí.
Aquest és l'inici, la presentació
sí.
del teu blog, Dani. Altres Barcelones.
Sí, això van ser les primeres paraules que vaig escriure l'any 2007, quan vaig obrir el meu blog, i de fet em vaig pensar, davant del blogger, em vaig pensar com posar-li nom a aquest projecte, diguéssim, que en principi era només per difondre entre els amics, i vaig dir-li aquest nom, Altres Barcelones, perquè era el fet de, quan estudies la història, camines pel carrer i veus que Barcelona no és només aquesta Barcelona, sinó que existeixen altres Barcelones que han passat pel mateix carrer on has estat tu o a la mateixa casa
i que són desconegudíssimes per
algunes
la majoria de la població,
algunes més conegudes i algunes menys,
però la gran majoria, com a mínim de les que tu doncs, tractes dins el teu blog Altres Barcelones, molt desconegudes.
La majoria estan amagades a arxius o a llibres o fins i tot a la memòria d'alguns dels veïns.
Jo primer que tot t'he de donar també la doble enhorabona, Dani, primer que tot per la publicació del teu llibre Històries de la història de Barcelona en castellà, que justament aquesta setmaneta, justament, no? A principis
d'aquesta
setmana.
Encara no està ni a la llibreria.
Encara no arriba ni a les llibreries, ja l'han editat en castellà, suposo que pel gran èxit del volum de vendes de l'edició en català, m'imagino.
Sí, a veure, estava pensat pel públic local, sobretot pel públic barceloní, aleshores, clar, no calia fer una llengua que no fos la de Barcelona, però ha tingut bastanta demanda, fins i tot de gent de fora de l'estat i tot.
Aleshores, em sembla, llegia en el teu blog més de mig any.
Més de mig any,
entre els llibres més menys, pel damunt de Ponset i de Pilar
Rahola. De vegades sí, alguns mesos sí.
Alguns mesos sí.
I s'ha de dir que estar per davant de la Pilar Rahola em fa especial il·lusió.
Però Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, clar.
No, és que ni jo ni l'editorial ens pensàvem que tindria tant èxit, però al final sí que ha funcionat, sí.
Ara continuarem parlant del teu llibre, Dani, però també et deia doble enhorabona pel recent homenatge que divendres passat vau fer a la Barceloneta a Miquel Pedrola, el milicià republicà del POUM, que bueno, a través de les teves investigacions, amb algunes ajudes puntuals, però bàsicament la investigació, el cos de la investigació l'has portat tu, vas trobar la filla pòstuma de Miquel Pedrola, que va estar aquí divendres. Explica'ns una miqueta.
Això és una història, a veure, és una mica complicat d'explicar-ho, però va començar com una història pel blog, en teoria, i va ser a través d'un periodista de BTV que es diu Rafael Luján, que em va dir que Huertas Claveria li havia dit que a la Barceloneta encara quedava un carrer on es conservaven unes lletres de quan aquell carrer havia estat dedicat a un home que havia mort al front d'Aragó l'any 36. Vam estar caminant pel barri fins que es va localitzar aquesta pintada, semblava dir Pedrola, no es veia tan bé com es veu ara, que està restaurat, i vaig començar a investigar qui era aquest Pedrola, i em va contestar en Willibaldo Solano, que era l'exsecretari general del POUM, el successor d'Andreu Nin, de fet, que amb 96 anys encara utilitza el Gmail, ens ha deixat fa uns mesos, o sigui, fins gairebé la centena d'anys i encara està utilitzant internet. I em va dir que sí, que era del seu partit, i vaig començar a indagar a partir d'aquí. Aleshores, alguns professors de la universitat em van ajudar. Uh-huh. Sobretot el dia que recordo més de la primera impressió va ser quan em van dir: hi ha un llibre a la Facultat d'Econòmiques que a la pàgina tal surt la seva foto. I va ser posar-li cara a aquella pintada. Però bé, aquesta història va anar superant-se, perquè jo en un principi m'ho anava aprenent xinuxano, però un dia, passant per allà, precisament explicar-li una mica, no li digueu a ningú, però estic investigant això, que he descobert una cosa interessant, mm-hmm. vaig veure que havien posat una bastida i que anaven a pintar tot l'edifici. Aleshores vaig convèncer a l'encarregat de l'obra perquè en aquell moment no actués contra la façana aquella de la pintada, i em van dir que sí, però que en una setmana jo havia d'aconseguir-los algun tipus de permís de part de l'Ajuntament, clar. Dient que allò ho podien deixar sense tocar, perquè clar, la feina l'havien d'acabar.
I encara com a l'encarregat de l'obra, doncs en aquell moment
sí,
no, va paralitzar,
en aquell
no?
Moment, no, perquè en aquell moment podia haver passat a mi completament.
Clar, per això et dic, Déu-n'hi-do, no? La,
i va ser
la
just,
fe, en
just el dia aquell, o sigui, va ser una uh-huh. casualitat d'això. Quan vaig parlar amb Patrimoni del Districte, la veritat és que tampoc es van portar gaire bé, perquè em van dir, primer m'han preguntat tu qui ets, uh-huh. clar, jo... poca cosa podia treure a part de mi, ja soc un historiador, dic, vale, tu qui ets?
Clar.
I quan els vaig dir, soc de la Fundació Andreu Nin, ah, això ja em comença a interessar, si no ets de cap fundació no interesses per res, eh? I em van dir que havia de reunir, que havia de tenir suport, que no es podia conservar qualsevol, en una escopinada que fes algú, es podia conservar, així, eh? Estem parlant que és l'única peça del nomenclàtor de la Guerra Civil, a part de la plaça del milicià desconegut. Total, que sobretot amb l'ajuda de Maria del Pino Suárez, que és de la Plataforma de Defensa de la Barceloneta i amb l'Associació de Veïns de l'Hòstia, es va aconseguir reunir a totes les associacions de veïns de la Barceloneta, que si bé ara tenen una bona relació entre elles, en aquella època es portant, la gent no es parlava pel carrer, perquè era l'època de la llei de censors i les posicions estaven molt dividides, uh-huh. i a sobre, com no teníem espai al bar on havíem de quedar, vam quedar quedant a la parròquia i fins i tot s'hi va sumar el capellà. I això que li havien tret un carrer a Sant Miquel per donar-li un home.
Només això és per fer un llibre,
sí,
ja, eh?
Sí, sí. No. Jo quan vaig arribar al districte em van dir, la pròxima vegada que aconsegueixis reunir tota aquesta gent, ens fas la foto i ens la firmes. I jo vaig dir, doncs mira, si us voleu marcar un tanto, teniu tot un barri que està demanant una cosa. I tot i així es va tardar un any i mig en restaurar aquesta pintada, i va ser un any i mig en el qual s'havia fet saltar la pintura que encara cobria part de la pintada, uh-huh. amb amenaces de Falange Espanyola dient si esto no lo borra el ayuntamiento lo borraremos los falangistas, cosa que nosaltres ens dividia el cor entre dir a tothom, això és urgent,
yeah.
i no cridar gaire per si se'n recordava, nostra, és veritat que havíem de tapalló,
yeah.
i res, al final vam anar al ple del districte, bàsicament després de molta paciència es va fer una recollida de firmes, es va penjar a internet un abans i després de com havia saltat la pintura, va fer una recollida de firmes, i quan vam anar al ple del districte bàsicament el que vam dir va ser: si això s'esborra serà culpa vostra, yeah. no serà culpa nostra.
El que em sorprèn és la falta de suport, no? De la,
no,
de l'administració.
No, és que jo no demanava ni suport, com a mínim que no ens posessin pas a les rodes.
Clar, per això dic que em sorprèn,
perquè
no?
Si fos per nosaltres, mira, saps? Fas una recol·lecta i pagues un... però clar, pobre de tu que toques una façana sense permís de paisatge mm-hmm. urbà. I finalment es va... després d'això, després d'haver-li dit si s'esborra, vosaltres sereu els culpables, tenim fotos d'abans i després, no us pensem avisar, portem un any i mig cada setmana trucant uh-huh. al districte, doncs aleshores es va acabar restaurant just quan jo feia 5 dies que m'havia marxat de vacances i vaig estar un mes sense telèfon, quan vaig tornar em vaig trobar amb això. I res, una sorpresa bastant gran. Uh-huh. I aleshores quan per fi ho vam restaurar, doncs va començar una mica la història interessant, uh-huh. que va ser que, clar, ja ho podíem celebrar, ja ho podíem dir a tothom, allò estava protegit amb una capa de fixador, uh-huh. i vam trucar a TV3 i ens van dir que el tema era interessant, a més jo sabia les fotos on això havia sortit durant la guerra i així, ens van fer un reportatge molt maco, amb fotos d'Arxiu Centelles, amb vídeos originals i tot, uh-huh. i en aquestes que hi havia unes persones a Lleida, ho estaven escoltant i eren la seva família d'aquí. Ens van reunir amb ells i jo, si ve el llibre Històries de la Història de Barcelona, i explico aquesta història de quan encara no havia trobat la família i explico com a tafaneria que li agradava una noia, doncs resulta que amb aquella noia s'havia casat i tenia una filla.
Ostres.
I una filla que havia nascut després d'aquell morís, perquè quan ell va morir només portava un mes a la panxa la seva mare. O sigui que és una història...
una història entranyable,
sí,
Dani.
Sí, impressionant. I després què va passar? Que amb això vam dir, doncs hem de buscar la noia.
Clar.
I vam estar buscant-la per via diplomàtica, res, total que el dia 25 d'octubre passat uh-huh. vam fer un homenatge en el que es va posar la placa a Miquel Pedrola, amb la gent de la família de Miquel Pedrola, amb gent que l'havia conegut, tot i que, per exemple, en Willebaldo l'havia conegut i havia mort dies abans de l'homenatge.
Mm-hmm.
I finalment, doncs aquest homenatge, segons públic, eren 500 persones. La veritat és que no sé si eren tants, però eren moltíssima gent. I no han aconseguit trobar la filla fins fa poc, que al final ella ens va trobar a nosaltres.
Mm-hmm.
Feia poc que m'havia comprat el mòbil amb internet i de sobte veig un mail en francès, i jo no sé francès, però a veure, són llengües llatines.
Germanes, clar.
Vaig dir, ostres, i aquí m'està dient que és Amada Pedrola. Dic, com pot ser això?
El nom el sabíeu?
Sí,
el nom de la
sabíem
nena?
Que es deia Amada Pedrola Valero. Tot,
de la dona, ara
perquè
ja
se'n recordaven la família d'aquí.
Ja.
I ella ens va contactar molt emocionada. Després jo li vaig respondre amb Google Translate. Parla un perfecte català, però
sí?
No sabia escriure. I res, la vam convidar aquí i vam venir fa dues setmanes o així. Vam anar amb ella al Front Aragó, el Front d'Aragó, seguir tots els seus passos del seu pare.
Uh-huh.
I la part més emocionant va ser quan vam anar al molí on ella havia mort, perquè Miquel Pedrola va morir en una sala, a un molí. I va ser pujant l'escala que conduïa a la porta d'entrada, que a l'entrar hi havia un altre de la milícia que es deia Castells, li va esclatar una granada. Uh-huh. I quatre persones, entre ells ell, van morir. I va ser el moment d'arribar amb la filla a la porta del molí, amb una filla que a més portava una foto d'aquell molí.
Clar.
Amatrallat, que li havia donat la seva mare dient-li, aquí havia mort el teu pare. Doncs va ser el lloc on vam anar, i aquell moment se'ns va caure tot a terra.
Clar.
Però també era la satisfacció de dir, mira com hem arrossegat la història fins a aquest
fins
punt
aquí, no?
I fins i tot en un búnquer vam trobar unes lletres gravades on posava el nom del seu pare. O sigui, una història impressionant.
Impressionant. Suposo que la filla t'agrairà tota la seva vida.
Ella el que em diu
que
és, per mi és com
arrels.
Si fos... Jo li dic, el meu pare me l'estimo molt, però jo tinc dos pares ara, perquè és com si el Miquel Pedrola, més que el meu pare, és com si fos un germà, perquè ja ha estat batallant per la seva memòria amb la Maria del Pino, quan encara no coneixem la família, dèiem, que home, potser no té ni família.
La Maria del Pino és historiadora també,
sí.
Que t'ha ajudat.
Sí, sí, sí. Dic, potser no té ni família, però per nosaltres és la nostra família. I el que li va dir l'homenatge que vam fer el divendres passat a l'amada, als meus pares, va ser, per mi és com el meu net, ja.
Clar.
Perquè és com una part, és com si haguéssim compartit moltes coses juntes. I jo crec que ha de ser sorprenent que algú t'estigui explicant què li va passar al teu pare, i t'ho explica una persona de 27 anys.
Sí, sí.
Quan tens més de 70.
Sí, sí, no. Això fa per un llibre, quasi, Dani,
sí,
no?
Sí, hi ha molta feina, eh? Dels llibres no es pot dir.
Deus tenir una de papers d'informació,
documentació sí.
sobre aquesta
de fet,
història.
De fet, encara no s'ha tancat la història del tot, perquè ara, el diumenge, uh-huh. vaig a Madrid a entrevistar la neboda més gran de la família Pedrola, que li diuen la diccionària con pates, perquè es veu que se'n recorda de tot. I diuen que fins i tot no se sap si té fins i tot el carnet del partit i la cinta que li van posar a les flors de quan es va morir. Clar, tot això s'ha de dir que no, ni jo ni cap veí de la Barceloneta ni la Pino hem tingut cap tipus de subvenció econòmica. Ens havia donat una subvenció en teoria al Memorial Democràtic, però el Memorial Democràtic, el nou govern l'està desmantellant, i jo ja porto ja gastats 2.500 euros en això.
No es valora la història, Dani?
No, econòmicament gens. I a més és molt difícil, jo crec que la història està una mica enquilosada, en el sentit de que o vas per la línia oficial del senyor catedràtic de la facultat, t'estàs 5 anys fent-li buidatges perquè posi a les seves publicacions no surti el seu nom, o i així, o si vas pel teu compte, oblida't.
O sigui, no que tu res. De la teva butxaca...
Sí, sí.
I has posat 2.500 euros.
Sí, sí, jo he perdut molts més diners que he guanyat amb aquestes coses. Sí.
Déu-n'hi-do. Suposo que t'omplen professionalment, com a historiador i com a persona, però déu-n'hi-do, no?, la poca ajuda.
Clar.
Perquè
en un altre país...
Has picat a les portes, Dani, com a
mínim, no? Sí, he picat portes, sí, he picat portes.
I no s'acaben d'obrir, no?
El que fins i tot parlant amb l'amada, ella li estranyava. Dic, ostres, i això? Perquè, clar, allà tenen una llei de memòria que... al Miquel Pedrola ara li haguessin donat una medalla.
A França.
Ella tindria una pensió... Uh-huh. Però aquí estem com estem. I
clar.
És el que vaig dir. En Miquel Pedrola és una història, i una història molt maca. Però després d'això, jo he rebut 3 o 4 correus ja de famílies que em diuen, podries trobar el meu...
Clar.
Perquè és que això no ho fa, l'Estat.
Ja.
No ho fa. I hi ha moltes associacions de memòria històrica que es dediquen a desenterrar la vida de la gent. Els avis de la gent que estan a les cunetes.
Mm-hmm. És que la llei de memòria històrica, bueno, ja sabem tota la polèmica i tot el soroll que porta al darrere, suposo que clar, és un tema més, si més no, complicat.
Sí, però jo crec que s'ha d'anar més enllà de la política en aquest tema. Són coses de...
Sí,
són
de
gent
política,
que té un avi que no sap on està enterrat.
Sí.
O un fill que va desaparèixer i no sap què va passar amb ell. Argentina, Xile, fins i tot a la guerra de Iugoslàvia, això ja s'està una mica investigant. Però castigar el silenci a unes persones que van haver d'estar callades durant 40 anys és una cosa molt cruel. Mm-hmm. A mi el que més m'emocionava, que em deia la família Pedrola, és que deien, durant 40 anys nosaltres vam voler parlar d'això i no vam poder. I diu, i ara resulta que, saps, el que és més, és que hi ha gent que et qüestiona, per què remenes aquestes coses?
Ja.
Jo no vull cap ànim de venjança, jo només vull justícia per
les persones,
per la gent que ningú, que no ha tingut un Valle de los Caídos en,
sí, sí,
en
no,
seu...
però per les
sí,
persones,
sí,
en
les famílies,
no, no pels polítics, o sigui, jo els bandos en aquest
sí,
cas,
sí.
No?
Si
no,
a veure, jo persona... també, jo si m'haig de triar un bàndol tinc claríssim, ja. no vaig d'objectiu ni ho penso ser, ja. Soc totalment subjectiu i això ho aviso,
bueno,
però a part d'això
coneixes la història, suposo que tens una base, no?, per prendre una decisió una mica, com a mínim, si més no, ben fundamentada.
A veure, bàsicament va ser un alçament feixista contra un poble que havia escollit democràticament. Per tant, dir que tots els bàndols eren igual de culpables és justificar el feixisme, cosa que no ha fet cap país que hagi sortit d'un feixisme. I sí que ha fet l'estat espanyol. És una cosa molt greu, eh? Això ens ho hauríem de fer mirar. Sí, ja, culpables és un bàndol. Després, canallades es van fer per les dues,
per les dues bandes.
Això sí.
Això és el que porta una guerra, Dani.
Sí,
això és
el pitjor i el millor de tothom, treu les guerres.
Sí, sí, sí. Malauradament és així. Però bueno, tot això, doncs, Dani, en el blog deixes també tota aquesta història, la gent et va seguint en el blog, i el blog es transforma en un llibre, en un
amb
meravellós
coses,
llibre,
sí.
Històries de la història de Barcelona, doncs,
sí.
que com dèiem al principi, ara s'ha editat també en castellà.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí,
content,
sí.
Content per l'èxit del llibre, no?
Sí, content, sí, Dani? Sobretot perquè a mi em feia por el tema del llibre, perquè, clar, jo he gestat aquest projecte a internet i la gràcia és que la gent et comenta, que tens gent al Facebook, al Facebook ja són més de 1.600 i no,
sí,
només parlo
dir,
jo.
Tens grup al Twitter,
sí.
Grup al Facebook...
I és el contacte aquest directe el que més o menys ha fet créixer aquest projecte, que dius, ostres, mira, perquè a vegades és com una obligació, he d'escriure no sé què pel dilluns.
Clar.
I dius, però per què d'escriure? Si d'això no em guanyo res, jo, bah, descanso una setmana, de vegades ho he fet.
Ja.
Però quan tens la senyora que t'envia el mail dient, que no has publicat el dilluns, que jo volia una història nova.
Clar.
Doncs quan veus que hi ha gent que... Bueno, suposo que això
et
passa a tothom que
ha treballat... Amb,
doncs t'engresques. I la por que tenia jo era precisament perdre aquest contacte, aquest contacte bilateral amb la gent.
Aquest feedback, no? Amb la
gent. I la gràcia ha estat que amb el llibre molta gent m'ha vingut al blog i després també hi ha hagut gent que del blog s'ha comprat el llibre.
Clar.
I a més ara es fa,
retroalimentant, no?
Ara es fa la ruta oficial del llibre.
Del llibre.
La faig jo, em sembla que és de les poques rutes d'un llibre que la fa la persona, però ja veieu que, clar,
bueno, però s'ha de
si fos el tapón estaria a les Bahamas, però no. I la gràcia és això, poder explicar-li a una persona per llibre, per internet, per... al carrer,
clar,
i també amb ràdio els... també ho he fet, o sigui que és això.
Per tots els suports.
I ara estic intentant apuntar cap a l'audiovisual, que seria el projecte que més semblant a explicar la cosa al carrer.
Ja, d'alguna manera, jo n'he vist de imatges teves filmades,
sí.
A la... No? Doncs
sí,
explicant...
però són normalment
sí.
Que et queden d'algun mitjà. O
sí, d'algun mitjà de comunicació.
Jo tinc material per una sèrie, o sigui, si algú vol... Que
algun patrocinador,
sí, sí, sí.
Que he dit aquí, a Ona de Sants,
sí, sí.
Per si algú no s'està escuchando. Dins, el que deies, Dani, també, doncs, una cosa que em va sorprendre és que per tu et va resultar molt curiós que el llibre precisament surt de la cultura del coneixement compartit a internet. Clar, que és una cosa que tens raó, no? O sigui, normalment sol ser al revés.
Sí.
Vull dir, que un llibre surti d'internet, o sigui,
sí.
D'un inici a internet, no?
De fet, quan va sortir era una cosa estranya, però des de... era una cosa estranya, tot i que ja s'havia fet, però des d'aleshores veig que cada cop és més normal això. La gent està començant a entendre que realment el tema dels drets d'autor, jo que ho dic com a autor, de vegades fan més mal que altra cosa. Jo el fet de no poder publicar històries de blog perquè les he venut a una editorial em fa un mal increïble. I en canvi, el rèdit que puguis treure d'això, doncs potser no és tant. Sí, perds molt més amb el tema de no poder compartir.
Clar.
Jo per això sempre defenso el fet de poder compartir i més enllà del que siguin drets. O sigui, el que sí que s'agraeix és que no et plagin i no et citin, cosa que passa sovint. Però...
Home, com a mínim, la propietat intel·lectual que quedi sota guarda, però
sí.
Bueno, de fet, l'objectiu és donar-te a conèixer i donar a conèixer
i de
les
fet,
històries.
La història,
no?
Jo crec que és important. Jo amb això m'he barallat amb gent de la facultat. No, barallat dialècticament.
Dialècticament parlant.
Perquè
sí.
Jo crec que ara mateix tinc un article que em va encarregar a la Universitat de Barcelona del tema Pedrola.
Uh-huh.
I és un article amb peus de pàgina dels avorrits, dels que fem els historiadors.
Yeah.
Però jo sempre he dit, això està bé, però això quedarà en una revista de... que estarà a les biblioteques, que la veuran els quatre estudiants i quatre catedràtics, i això no arriba a ningú.
Ja està, sí.
Jo dic, tot tot s'ha d'intentar fer amb un llenguatge planer i arribar a la gent, sense banalitzar, simplement intentar explicar les coses fàcilment. Jo crec que això també té a veure amb que jo sempre, un dels meus projectes, el meu projecte màxim de futur és ser professor d'institut pura i simplement.
Sí, això ho he llegit al teu blog,
sí, ho
no,
dic
Dani?
Sempre, per a veure si algun dia m'escolten. I jo crec, esclar, tot el món aquest de la història del govern de Barcelona em va començar perquè jo, quan vaig, el primer any de carrera, em vaig apuntar a fer rutes per a escoles i instituts per tenir un contacte directe amb l'alumnat. I la gent que sobretot no li interessa la història, li has de vendre la història d'alguna manera atractiva. I això és el que ha fet que després...
I has de donar una mica mastegada, clar. No? I clar, internet és la millor eina, perquè sí. Avui dia és la que més consulten o, la, o on més naveguen és jovent, no? És gent jove d'unes edats.
Sí, sí. I gent gran també, eh?
També, no?
Cada cop més. I la gràcia d'internet és que amb una eina tan fàcil com un blog, doncs pots... Coses, per exemple, el Twitter. Doncs jo, en el moment que estava amb la mà del front, quan havíem descobert una cosa, la penjava a Twitter i en aquell moment estava a internet.
Sí.
I, per exemple, pots penjar vídeos, pots penjar els programes de ràdio, pots escriure...
És l'avantatge, no?, de les noves tecnologies en aquest sentit, sí, sí. No? De la capacitat doncs, d'arribar al màxim de públic amb uns costos relativament molt baixos.
Clar.
No?
Jo el que crec també amb això és que hi ha el problema que de vegades es pensa que la nova tecnologia és la finalitat. I no la... Hi ha gent que diu... faig un Twitter, sí, però per què el vols?
És el mitjà, només,
sí, és el mitjà.
El missatge però, de ser bo.
Per exemple, per la història local jo crec que és la és el millor que hi ha.
A tu t'ha ajudat moltíssim,
sí,
està
sí,
clar.
No, i si haguéssim nous exemples de, per exemple, blogs que parlen de l'Hospitalet i gent, veïns que pengen fotos per compartir coneixement, això a nivell d'història local és fantàstic.
El llibre, Històries de la Història de Barcelona, està d'alguna manera basat en les històries de Ciutat Vella, no? Per què Ciutat Vella? Dani, perquè és la que condensa més històries, potser? O
primer, per un motiu, perquè jo vaig començar el blog fent només Ciutat Vella, perquè jo respecto molt la integritat històrica dels barris, no per centralisme, sinó al revés. Perquè crec que parlar de l'edat dels principis del segle XIX a Gràcia, per exemple, o a Sants, doncs no, perquè això seria a Gràcia o a Sants, no a Barcelona. Hauria de canviar el títol al blog. Quan vaig treballar per l'Enxerdà em van demanar fer històries de l'Eixample i vaig dir, home, no, és que jo només faig Barcelona. I vaig dir, a veure, però és l'Eixample de Barcelona, va, em quedo aquest tros.
Vale.
I al final ja va ser, mira, va, però sempre m'agrada conservar una mica la integritat dels barris. I aleshores, a nivell del llibre, doncs era això. La gràcia és que ara, en teoria, ara m'han sortit més projectes, però estic fent llibres d'altres barris, també.
Sí. Ens pots avançar alguna cosa? Encara
doncs,
no, encara s'està
gestant. I algunes
gestant.
Estan penjades al blog, si
algunes
les voleu mirar. Jo sempre avanço coses.
Val. Quin barri és el proper, doncs, Dani?
Eixample.
Eixample. Val. A Sants hi arribarem també, o què?
Sí.
Aquí que ens estan escoltant els oients de Sants,
sí.
També hi arribaràs. Tens ja material de Sants?
De material, sobretot, quan vaig començar, aquest projecte no el vaig fer sol, després va caure gent, però hi ha un blog de Sants que es diu Memòria de Sants, no sé si el coneixeu, de l'Agu
Giralt,
i ell feia la part de Sants. Alguna història l'he xivat, alguna me l'ha xivat a mi, però de moment no li toco gaire el terreny. Però si faig un llibre de Sants, serà Sants, Gràcia, etcètera, una mica més per barris. Perquè clar, el contingut que et pot donar una ciutat vella amb 2.000 anys d'història és més difícil. Sí que hi ha llibres de Sants, clar.
Jo vull destacar una de les històries en el teu llibre que li dones i que a part he sentit doncs, que és on tu has passat tu de la millor manera més divertida, la manera més divertida, les anècdotes més divertides, que és de la cultura escatològica.
Sí.
Que pot sorprendre.
Això ha donat molta cua.
Ha donat molta cua, no?
Sí. Doncs bàsicament això va començar, jo sempre ho explico, va començar, sempre totes les històries tenen algun detonant. Aquesta va començar perquè estava amb una persona que era de fora, al Nadal, i li vaig explicar això del caganer i el cagatió, i es va quedar totalment, no s'ho creia. Li vaig portar fins a la Fira Santa Llúcia, que preguntés a la gent, sí, com pot ser això? I clar, era una persona d'Alemanya i em deia, però com pot ser això? No és normal. I jo sí que ho veia normal, perquè ho he vist tota la vida, però no. I aleshores vaig començar a indagar com està aquest tema al segle XIX, que a mi és el segle que més m'agrada. I ostres, és que estàvem però molt malament, des de toponímia, Cagalell, Martensà, carrer de Cagari, etc., fins a literatura escatològica clandestina, que n'hi havia moltíssima.
Però creus que són tan diferents? O que en la seva època vam ser tan diferents a la resta? O potser la resta no en parlen, però... O sigui, no hi ha cultura, però sí que...
El que sí que es diu és que els pobles mediterranis tendeixen especialment a l'escatologia.
Sí?
I de fet, dels pobles d'Europa més escatològics, a part de compartir nosaltres trets culturals, lingüístics i històrics, el que és la ciutat de València i la ciutat de Barcelona diuen que són de les més escatològiques de tot el món.
València i Barcelona?
Sí.
Explica'ns alguna història, Dani.
Doncs a veure.
Avui tenim aquí, vamos, t'he d'aprofitar, eh?
D'aquest tema.
Tant d'amortitzar, sí.
D'aquest tema, d'acord.
D'aquest?
Doncs aquest tema, per exemple, el que és més colpidor és que durant molt de temps Barcelona no tenia el sistema de clavegueram que havia tingut durant l'època romana, tot i que a l'època, per exemple, a l'època moderna, García Espuche, que és un historiador que també sap comunicar molt bé i és dels grans, dels que està a la universitat, ens explica que fins i tot havien fet ordres dient que la gent no pixés pel balcó, si us plau, perquè et serveix a les clavegueres. La matèria fecal no anava a les clavegueres durant aquesta època. I aleshores el que feien és que et venien uns homes que et buidaven el pou negre i, clar, per fer-ho hem de pensar, doncs haurien de cobrar bé perquè és un ofici bastant dur. Doncs no, et pagaven per fer-ho i aleshores el que feien era que et venien un dia abans, provaven la matèria, però com feien? Això es
com l'aprovaven, això, Dani?
Ara ho faríem amb allò, amb un reactiu, un pH, però abans ho feien
amb
el dit
ara.
O amb una cullereta de plata que duien a la butxaca, que per això hi ha una dita popular que diu ofici de caca, butxaca de plata.
Ah, mira, veus?
Sí. I aleshores el que feien és, segons l'acidesa, et pagaven una quantitat o una altra.
Segons l'acidesa.
L'acidesa feia que fos més agressiu contra els conreus o no, perquè tot això anava
als conreus, clar.
Anava parador pels camps i era, sí, impressionant.
Tot això ho podem trobar en el teu llibre.
Sí, sí.
Dani, déu-n'hi-do.
Sí, sí, això és una història.
Diu, això és una de les moltes que hi ha de temes escatològics.
Són unes 70 històries.
Són 70 històries curtes.
L'escatologia és una història en la qual explico 5 coses o així.
Déu-n'hi-do. Dani, continuem parlant amb tu d'aquí uns moments, posem una miqueta de publicitat i continuem parlant del llibre i de, bueno, i totes aquestes històries inèdites i curioses que la majoria desconeixem. Fins ara, Dani.
Molt bé.
Música, cinema, esports, viatges, humor i barri. Molt de barri. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Con lengua así a lo loco. Un programa de humor con alto contenido de hormonas femeninas. Lo que siempre hubieran querido hacer los ángeles de Charlie. Tres angelitas estarán dándole a la lengua sin control. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Con lengua así a lo loco. En la 94.6 de la FM. Ona de Sants Montjuïc.
Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga. El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe.
Yo apoyo el movimiento.
Todo el mundo debe participar porque realmente es un problema de todos y...
Es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así.
Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito.
Que la gente participe en el movimiento.
Yo os invito a vosotros
que os unáis al movimiento.
Así que unámonos.
Participar, gritemos juntos.
Más música solidaria, el grito del silencio.
Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui estreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17.
Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més.
Tot el que vols saber del teu barri ho tens a Sants Magazine. Entrevistes, reportatges, una agenda ben variada i un munt d'espais pel teu entreteniment. Sants Magazine, un espai per saber el que passa al teu barri. Els dimarts de 8 a 10 del vespre. O encara et quedaràs mirant la tele en directe.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM.
Bé, continuem a la Satrillera amb el Dani Cortijo, l'historiador, amb el seu recent llibre Històries de la Història de Barcelona. Fem un petit apunt, Dani, que abans d'anar a publicitat dèiem, explicaves la història aquesta de cultura escatològica,
sí,
d'aquests que anaven per les cases, que anaven a tastar, diguéssim, les restes, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
per veure l'acidesa, que tu, sí, deies això, que anaven amb una cullera,
sí,
una cullereta de plata, o fins i tot amb el dit, que tastaven, sí, l'acidesa, ens deies.
L'acidesa de la matèria fecal.
De la matèria fecal.
I aleshores, aquesta persona que tastava...
A la boca.
Sí, sí, sí.
Dani? Perquè, sí, clar, sí, quan tu quan explicaves, jo em feia la idea, dic, bueno, no sé, deu anar a algun lloc, aquesta mostra.
No.
Clar, jo m'imaginava una mica com ara, no? Una proveta, alguna cosa. A la boca, directament.
Sí, sí.
Molt
I
bé.
A sobre et donaven diners... a canvi de que tu els deixessis que et buidessin el pou negre.
Ah, o sigui, pagaven. El que anava amb la cullereta, anava amb la cullereta i amb els diners,
sí,
per pagar, per emportar-se...
Sí, perquè després encara traia més diners venent-ho. Perquè ho venia tots els hortolans i
clar,
així. I
que llavors devia estar ple de gent que comprava aquest tipus de...
Sí, fins i tot vaig localitzar, quan ja s'havia unificat Barcelona amb els altres barris, és un document sense data, però que la comunitat de propietaris que s'encarregava de fer el buidatge dels pisos de l'Eixample, perquè Cerdà no va connectar la matèria fecal amb les clavegueres, perquè deia que això donaria diners.
Ah, veus?
Un home obsessionat per la higiene que feia els pisos alts perquè l'aire no es viciés i això, després feia això. I van haver d'escriure un llibre, una publicació, que el que deia és que sapigueu, gent, que ja no estem traient diners amb això, perquè ara hi ha els adobs químics i a més els dipòsits es barregen amb l'aigua, perquè la gent els acusava de sí, home, deixa'm buidar aquí tota la matèria fecal i a sobre cobres.
Clar, ostres.
I aleshores es van haver de defensar d'això i tot.
I tu, Dani, ara fora de micròfons,
sí,
ens deies que et saps de memòria alguna,
sí,
història.
Sí, abans d'explicar-ho, les rutes, sí. De fet, hi ha literatura escatològica en català i en castellà, era clandestina, també hi ha a València, perquè vaig parlar amb una filòloga valenciana, i aquí, per exemple, hi ha, en la part castellana, hi ha una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, canción cantable que se olera diablo que la leyera.
Això és del segle XIX, eh?
Sí. I ens diu, entre d'altres coses, parla d'aquesta gent que es dedicava a fer això, i ens diu com era? Aunque todos del país, explica el seu nom, diu,
¿sí?,
no se llaman catalanes, que se llaman catamierdas. Por el olor, el color y un lametazo que pegan, en la varita conocen los quilates de la mierda. Contratan con el casero y cerrada ya la venda, para la siguiente noche sacar la caca conciertan. I ens explica també què feien amb aquesta matèria. I diu, que fuera de Barcelona si se prohibiera cagar y llegara a escasear lo que las huertas abona, solo una rica persona ensaladas comería y no se llegaría más que una cosecha alzar y tendrían que cerrar el borne y la boquería. Que
ostres,
ens explica,
Dani,
per què servia això.
Em deixes perplexa,
sí,
eh?
Sí.
De veritat. Primer pel cap que tens de recordar-te, sí, tot això, però bueno, és el que dius tu. Les rutes que fas cada cap de,
sí,
setmana,
sí,
no? Pel Raval i el Born, m'imagino...
Sí.
Ensenyant
Raval i Gòtic, i ara farem
Raval
la del
Born,
perquè farem la segona part. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, t'ho saps de memòria,
sí.
Això és un llibret del segle XIX, no,
sí,
digues?
I després hi ha un altre, també en català, que a mi m'agrada en concret, que es diu Les virtuts del cagar, que no té tanta gràcia això, sinó,
ja,
la història que l'ha contraportada, que es diu Fatigues d'un viatjant en cagar-se els pantalons.
Ai, pobra.
I parla d'un home que està amb una tartana i anava baixant a fer les seves necessitats, i al final quan no baixa s'ho fa tot a sobre,
ja.
I quan al final l'expulsen, després de que digui... en certa ocasió em trobava de viatge a Barcelona i al tornar amb un cul retrona i és que la merda trucava, etc. I al final, quan s'ho fa tot a sobre i el fan baixar,
no,
diu, pels carrers tots m'admiraven les persones una a una, deien si era una comuna que de tan plena vessava. I eren els meus pantalons que, plens de cagarada, n'atreien la merderada pels cuixots sense raons. Sí. Hem millorat. Ara això del,
sí,
cagatió,
sí, ja,
i el, que...
ara
i el caganés...
Sí, sí,
ara
ho
som...
hem deixat molt fins,
sí, sí,
això. Déu-n'hi-do, quina fama que tenim, eh? Barcelona,
sí, sí,
i València, deies,
sí,
les ciutats amb fama de més escatològica.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, ens ho hem guanyat a pols, no? Sembla ser, perquè tu
ara ens portem millor, jo crec.
Ara ens portem millor, jo,
sí,
crec que sí.
Hem millorat.
I tenim el sistema bastant controlat, no?
Sí.
El sistema de clavegueria, gràcies.
Home,
a Déu.
Home, si vas a la depuradora del fòrum, també, encara...
Dani, jo volia repassar una miqueta alguna de les preguntes així retòriques,
sí,
que fas en el blog, que fan referència, que també suposo que les traslliades en el llibre i allà les expliques amb molt més detall, que
sí,
és el que dius, no? En el llibre és una mica l'extensió de les històries que comencen,
sí,
en el blog. i deies, doncs és això, és un llibre farcit d'històries inèdites que, seguint la filosofia d'altres barcelones, ens explica coses desconegudes de la ciutat. I fas preguntes o apuntes temes, diu, sabíeu que el metre es va inventar a Barcelona i que la primera fotografia de l'Estat també es va fer aquí? Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
No, aquí a Barcelona.
La història del metre, per exemple, és interessant perquè van calcular una part d'un meridià des de Dunkerque fins a Barcelona. I es feia amb triangulacions, anant fent amb tres punts com a referència, s'anaven fent triangulacions. L'última referència que es feia, això va ser Pierre-André Méchain, que era un francès, això va ser finals del segle XVIII. Doncs l'última triangulació era la Torre del Castell de Montjuïc, el campanar del port de la Barceloneta, el que està al Port Vell, i després la Torre de la Catedral. Què va passar? Que quan l'home aquest està calculant això, de sobte va esclatar la Revolució Francesa, i com ell era francès, no el deixaven pujar a Montjuïc. I aleshores què va passar? Van dir, ostres, què fem? I va haver de fer una triangulació des d'un hostal que estava al carrer Ample i recalcular. I aquest hostal, ara mateix no existeix l'edifici de l'hostal, però sí que existeix un edifici que està a la mateixa alçada, al carrer Ample, i és una gràcia. Jo he arribat a pujar al teulat i veus com des d'una banda es veu la torre de la catedral, i des de l'altra es pot veure també el Montjuïc i el far. Sí, és impressionant.
Déu-n'hi-do la història. Tot això ho explica, suposo, també les rutes que fas els caps de setmana.
Sí.
Que abans, també fora de micròfon, em deies que déu-n'hi-do, que els grups cada vegada són més nombrosos,
sí.
No?
Jo crec que cada cop la gent té més interès per... Jo crec que s'està acabant, per sort, s'està acabant esgotant aquest model de una Barcelona banal que ens venen... Som una ciutat amb 2.000 anys d'història. I a sobre acabem venent que això és una ciutat de tapes i toros i sevillanes i tal.
Dius, i Rambla.
No, és que estem venent una imatge que no és la real. I si fóssim una ciutat feta al segle XIX sense història, però és que tenim pedres de 2.000 anys. No cal que ens ho inventem. I cada cop la gent busca més. De fet, jo sempre havia començat les rutes pensant per públic de Barcelona que volgués redescobrir la seva ciutat, però de sobte et trobes que gent que ja no és de Barcelona, de vegades no és ni de Catalunya, de vegades no és ni de l'estat espanyol, venen i volen que els expliquis Barcelona d'una altra manera, perquè estan cansats dels quatre tòpics.
I com et coneixen a tu? Tens algun contacte amb Turisme de Barcelona?
No, la ruta aquesta es ven a partir de Trapalo a través d'una empresa que es diu Colruta, que fa altres rutes, i entre elles està la meva ruta.
Està la teva.
Sí.
Suposo que la gent busca valor afegit, no?
El
turisme puro i duro, no?
Però el que és dur és que encara hi ha molt turisme que el que busca és simplement que li expliquin quatre coses, quatre tòpics, modernisme, Gaudí i tal, però molt per sobre, i ja està, i que li venguin la imatge de que, clar, com ve aquí i es pensa que això és Espanya sol i toros, doncs no els hi farem la mala passada de que això no ho sigui.
A més, Dani, amb molt intrusisme, no?, amb la part de...
Sí, a veure, amb la part...
guies turístics, perquè es fan passar, doncs, això moltes vegades per historiadors o guies turístics, i no ho són.
No, a veure, jo...
Això va haver una polèmica, no sé si recordes, fa un any o dos.
Jo el que sí que vull dir és que jo sóc guia turístic, tinc carnet de guia turístic, però jo sóc historiador. Per mi, sóc un historiador amb un carnet de guia turístic. Aleshores, jo recordo fent rutes amb col·les d'ESO o de batxillerat pel carrer, que em vinguessin guies turístics a boicotejar-me dient-me que jo no era guia turístic. I a mi què m'expliques? Estic explicant-li la història a un d'ESO. Això no és turisme, això és història. Tu tampoc ets llicenciat en història i no et dic res. Clar. I estàs explicant per aquí la Barcelona medieval de qualsevol manera.
Creus que els guies turístics haurien... Com a mínim, ja no et dic que ser historiadors, no, però crec... passar algun examen d'història...
No, es fa un examen i no és fàcil,
fer, no?
No és fàcil. No és fàcil. O sigui, costa, L'última convocatòria, la meitat van quedar fora. I la majoria, hi ha molts que són llicenciats en història, llicenciats en història de l'art, etcètera, carreres d'humanitat. El que passa és que jo dintre el turisme diferenciaria entre el que és... Perquè un historiador no pot tenir dret simplement pel fet de ser historiador a fer una ruta pel carrer.
Clar.
Jo faria que això estigués... Jo ara tinc el títol, O sigui, sóc un guia turístic. T'està parlant un guia turístic. Però jo crec que hi ha poques coses que podem fer els historiadors, com perquè sempre es trepitgi el nostre terreny i no ens deixin fer el nostre. Ara resulta que no pots fer d'historiador perquè no ets guia turístic. Doncs ho soc, vale, ja està.
I també us trepitgen una mica en el tema dels llibres, que també parlàvem abans.
No, en general, doncs gairebé això, no hi ha llibres d'història de divulgació escrits per historiadors.
Per historiadors.
Perquè la majoria de la gent que fa això són periodistes o són altra gent
del món, etcètera, de la comunicació, clar.
Que a veure, que hi ha gent que ho fa bé.
Sí.
I de vegades el problema és dels historiadors, que a la nostra facultat no se'ns ensenya a explicar les coses que arriben a la gent.
Clar, això potser és l'assignatura pendent,
sí.
No? O sigui, obrir-vos.
Però el que és curiós és, no he vist mai un llibre de biologia o un llibre de medicina o llibres així escrits per gent que no ho siguin.
Per periodistes o comunicadors, no?
Per això. Per què s'atreveixen tant amb la història?
Perquè la història, clar, sí, està clar.
I després es nota, qui no és historiador i qui sí, perquè es diu cada burrada, de vegades, que és impressionant. Jo per això sempre defenso que abans una persona que sigui historiador que una persona que no ho sigui. Bueno, ho he de fer perquè és la meva professió.
Gremi, no?
Sí, però historiador és una professió, són 4 o 5 anys d'estudis, t'ensenyen a buscar en arxius, són unes tècniques diferents que les que pot tenir una altra persona, d'un altre ofici. Però que és molt respectable. Hi ha, per exemple, Huertas, Claveria o Permanyer eren periodistes.
Sí.
I és excel·lent.
Ben documentats i el que dèiem, no? Doncs plasmant-ho de la millor
però
manera.
Però que no et
no?
pots fiar d'una persona que un any et fa un llibre d'història i l'any següent et fa un llibre de macramé i l'any següent o té negres o...
Que hi va haver una època que també estava molt de moda no de tenir negres,
sí,
no?
Sí, no, sí, al segle XIX està molt de moda això. Si no, pregunta-li la família Bacardí o els Güell.
Dani, continuem amb les preguntes aquestes que feies en el teu blog i es traslladen en el llibre. Deies, sabíeu que el barri gòtic és contemporani?
Això
explica'ns.
Sí que és... No, és que el barri gòtic no existeix, bàsicament. Sí, és així de dur. I de fet això vaig fer una conferència fa poc i es va fer una ruta amb la Universitat de Barcelona també, que és que el barri gòtic va ser un invent entre els segles XIX i XX, perquè la catedral no tenia façana, la façana que coneixem no és gòtica, la van fer al segle XIX i quan li van fer una façana gòtica a la catedral van dir, escolta, per què no fem tot el barri gòtic? I van començar a enganxar-li peces, a treure-li coses, va haver-hi una escissió que va dir que volia un barri barroc, al final no es va dur a terme, i aquest procés va durar fins i tot fins al franquisme, en el qual, com mig barri gòtic, diguéssim, havia quedat destruït, doncs van començar a reconstruir coses allà, com per exemple el cas més dur de... que això ja és manipulació històrica. El fet del barri gòtic no era manipulació històrica, sinó ells ho deien, no, anem a fer un barri que quedi com medieval, però no volien enganyar ningú, anem a fer una cosa maca. És com si ara em dóna la gana, com al carrer Jocs Florals hi ha una casa que és gòtica, que es nota que algú se l'ha fet perquè li feia il·lusió.
Doncs
em sembla molt bé. Però en el tema de Sant Felip Neri va ser un bombardeig que va quedar destruïda tota la plaça, només va quedar en peu l'església, i van traslladar pedra per pedra els edificis de on havien estat abans a la Via Laietana, i després van fer córrer, perquè allà semblés que no havia passat res, van fer córrer la llegenda que eren els republicans que fusellaven capellans, i això és la metralla d'unes bombes, dels bombardejos italians, en les quals van morir 21 nens que estan refugiats dins l'església.
21 nens?
Sí.
Déu-n'hi-do. Em suposo que amb la història, doncs, a vegades tu mateix et deus sorprendre, no?
Sí, de vegades, no, i amb això és impressionant, sobretot d'edificis que es mouen de... Hi ha un llibre que es diu d'un... un conegut meu, amic meu, historiador també, que es diu Jordi Penyarroja, que es diu Edificis viatgers de Barcelona, i és un totxo de 300 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Edificis que s'han mogut pedra per pedra.
Pedra per pedra.
Sí. Sense anar més lluny. El carrer del Carme es diu carrer del Carme perquè hi havia un convent, el convent del Carme. Doncs la porta del convent del Carme és la que veiem quan arribem a Sant Adrià del Besòs, que està enmig d'una rotonda, la porta aquella.
Ostres.
Se la va comprar una dona i se la va posar enmig de casa.
Déu-n'hi-do. És el que diem, doncs, de la història, no? Que hi ha tantes coses, han passat tantes coses que desconeixem.
I el que queda per descobrir.
I el que queda, no?
Que aquí és la tasca dels historiadors.
Clar.
Que a part de difondre, investiguem.
De Sants, Dani? Alguna cosa? El cementiri de Sants, per exemple. En algun reportatge?
Sí.
Em sembla que era una entrevista de ràdio, si no m'equivoco,
sí,
que et
no,
feien.
Jo entrevistava...
Tu entrevistaves a un historiador d'aquí de Sants, i quina conclusió em vau treure d'això del cementiri de Sants? Està doncs... Sants? Està a l'Hospitalet?
No, el cementiri de Sants ara està a l'Hospitalet.
Ara està a l'Hospitalet.
Però, de fet, allò, quan es va fer el cementiri de Sants, està enmig de l'Hospitalet. Va ser perquè, clar... era una zona que era una zona, diguéssim, de ningú, i volien que el cementiri estigués al màxim allunyat de la població urbana. I van fer un cementiri a Sants tan lluny del que era el nucli poblat de Sants, que ara està enmig de l'Hospitalet, però al centre de l'Hospitalet Neuràlgic, i es diu Cementiri de Sants. I allà, de fet, s'hi enterra la gent de Sants. De fet, l'Agus, que és l'historiador de Sants a qui vaig entrevistar, tenia família enterrada allà.
Les porxades del Paral·lel també em sembla que...
Sí,
hi ha alguna
ser...
història al darrere, no,
això
Dani?
Els porxos del Paral·lel, hi ha alguns edificis que tenen porxo, i això va ser perquè quan es va fer el Paral·lel, Cerdà va proposar una amplada bastant gran, Ja, i aleshores quan els que havien de fer la promoció immobiliària van dir, home, doncs no pot ser que això sigui així, que tinguem tant d'espai a dintre, enmig d'un carrer, quan el que volem nosaltres és guanyar diners fent construcció. I aleshores va dir, doncs bé, com el que volem és que el carrer sigui ample, el carrer serà igual d'ample, però el que farem és que us deixem posar pis elevat a partir de la primera planta. Per això es veia el porxo. I al final això van acabar dient, vinga, va, endavant, us deixem fer més espai i ja està. I per això hi ha places que sembla, hi ha cases de l'Eixample, del Paral·lel, que sembla que hagin tingut un porxo i que estigui tapat, i és això.
Perdoneu per aquest atac de tos.
No, a mi em passa.
Perquè estic super encostipada i dic, en qualsevol moment passarà, i ha passat. Al final dic, arriba l'hora, però no, ha passat.
Ah, ja estàs tranquil·la.
M'ha agafat l'atac de tos. Després la frase, ser de l'altra cera. Té també alguna cosa a veure amb el Paral·lel.
Això pot ser, eh? Hi ha diferents versions.
Pot ser.
Amb les frases fetes sempre hi ha... Però com es diu que en el Paral·lel, en una banda hi havia els teatres més seriosos,
sí,
tipus l'Arnau, etcètera,
sí,
així, i l'altre està a Molino i no sé què, doncs el refugi de, sobretot de tot el que era l'homosexualitat i el transvestisme va ser sobretot al Paral·lel. I aleshores l'altra banda del Paral·lel, la banda, diguéssim, que dona Montjuïc, doncs seria l'altra cera.
Dani, mirem massa terra sense aixecar el cap per veure la història.
Això sempre ho he dit. De fet, és una cosa que de petit em deien que no fes i no ho he deixat de fer i em sento orgullós de no fer-ho. Perquè si ens fixem, sobretot la gent de ciutat, de l'alçada que ens dona la vista recta avall, coneixem la nostra ciutat. Amunt, encara que sigui un metre amunt,
la desconeixem.
La desconeixem. I de vegades quan fas rutes amb alumnes d'escoles o així, et diuen el carrer dels monstres. I dius, en quin carrer dels monstres? I passes un dia i te n'adones que hi és una casa amb unes gàrgoles impressionants i no ho havies vist mai. I això de no anar mirant a tot arreu, amunt i avall, això fa que ens ho peguis. Jo m'he fet algun trau, però fa descobrir bastantes coses.
Jo crec que si ho poses a la balança, sí, surts guanyant, eh? Tot
sí,
i que els...
Ara, això sí. Les entreposades... Jo sempre dic a les rutes, quan dic una ruta sempre començo igual, dic, ens hem d'oblidar tot com és Barcelona ara, anirem a Barcelona al passat, però no oblideu unes coses, que són els cotxes i els semàfors.
Clar.
A partir d'així...
Això s'ha de vigilar, eh?
Sí, sí.
Dani, tu deies que t'agradaria ser professor de secundària.
Sí.
Creus que s'ensenya bé la història? O vols ser-hi per donar, aportar
jo, a
la
veure,
teva part?
Jo crec que tampoc hem de ser destructius. La història... és molt divertit fer història quan tu pots explicar el que et doni la punyetera gana. Jo, si un dia vull parlar d'una cosa, parlo d'una cosa, i si un dia parlo d'una altra, però sí que hi ha professors que no s'ho treballen, això és veritat, però hi ha molts altres que s'ho treballen. El que és molt difícil és fer complir uns temaris que et dona el ministeri, que són inacabables, que és impossible, i que tampoc et pots entretindre en detall.
Yeah.
Perquè si s'han de saber els conflictes del canovisme i els torns dinàstics del segle XIX i la setmana següent han d'estar donant no sé què, els has donat els eixos principals. Però jo quan he treballat de professor, quan he pogut en alguna substitució, sempre intento portar documents de l'època perquè puguin veure que allò està escrit de veritat en aquella època, o sobretot treballar molt amb què és nova tecnologia, portar vídeos i així. De fet, això va ser el que em va impulsar a crear un altre portal, que és Histotube, que és un portal de vídeos d'història en català que el portem jo, l'Agus precisament,
sí,
que després em cobraré la comissió d'ell de tant parlar aquí, amb Jordi Bonveí, que té un blog de Manresa, i en l'Orient Casasús, que té el blog sobre Mataró, i entre tots doncs reunim vídeos d'història en català perquè la gent pugui utilitzar-los a classe, o fins i tot la gent que no es dedica a això, doncs que li agradi simplement el tema.
Continuo demanant disculpes per la veu que tinc, perquè acabaré que al final no podré parlar, però bueno, avui la visita del Dani no la podíem anul·lar, perquè portem darrere de la teva visita, Dani, posant-la quasi 2 mesos,
sí,
i avui, tot i estar amb aquesta veu, faig una mica el que puc, no sé com acabarem,
no, bé.
Però continuem aquí al peu del canó. Dani, Altres Barcelones és una col·lecció, el llibre, Històries de la història de Barcelona és de la col·lecció Altres Barcelones,
sí.
Això vol dir que hi haurà un proper llibre, interpretem. Deies l'Eixample, que ara estaves...
Sí.
Potser és el proper llibre de la col·lecció?
D'aquest, sí. Però clar, ara m'estan sortint projectes d'altres coses.
D'altres cosetes.
Però és que això, el tema d'escriure és molt complicat, sobretot si escrius tu els teus propis llibres, que hi ha alguns autors que ho fem i altres no, però clar, no et dona per viure,
clar,
ni molt menys, i aleshores clar, has de triar una mica de... no et pots carregar molt de feina perquè has de trobar-te alguna feina per arribar als 1.000 euros, i jo, si fos per mi, si pogués guanyar la vida amb això, ja tindríem 3 llibres aquest any, però
jo, Dani,
no es pot fer.
No vull marxar, del programa abans de preguntar-te quin personatge històric de Barcelona t'hagués agradat conèixer.
Conèixer? Uf.
Sorprèn-nos.
A veure.
A veure, diu, ara què m'has preguntat, no?
Joan de Canyamàs, però aquest home era... per saber les seves motivacions, perquè... Joan de Canyamàs va ser una persona que quan Ferran el Catòlic estava baixant per les escales de la, del Palau Reial Major, doncs es va tirar sobre d'ell, el va intentar matar amb una espasa, el va arribar a ferir, i, però no el va arribar a matar, i Ferran el Catòlic el que li va dir és que, sisplau, no el matessin, dius quina misericòrdia, era per tenir-lo tancat a la presó i després torturar-lo amb tota una ruta que es deia Bòria Vall, que això també en parlo al llibre,
sí.
I li van començar a arrencar extremitats, que jo el primer cop que vaig sentir aquesta història dic impossible, perquè no pot ser que duri tant de temps un home quan li han arrencat dos cames i tal, perquè s'ha de desmaiar, però és que anava amb un metge que t'anava fent torniquets perquè no et dessagnessis.
Ai, per favor.
I li van arrencar els ulls, li van treure els mugrons amb tenalles, etc. I la gràcia és que aquest home venia de les revoltes remenses i la revolta remensa no va acabar gaire bé pels pagesos pobres i va ser la seva venjança personal, però jo no sé com se li podia ficar al cap a una persona en aquella època,
fer tot
a més,
això.
El 1492, tirar-se sobre el rei amb una espasa quan estan tots els guardes, o sigui, hauria de ser un estat de desesperació impressionant, i sobretot que és la primera història que vaig escriure al blog, i de fet el que és impressionant és com realment una persona feia això, i després aquesta persona gairebé no la coneix ningú, en canvi Ferran el Catòlic tothom sap qui és, i era l'any 1492. Si juguéssim a fer història ficció, què hagués passat? Perquè Isabel la Catòlica potser s'hagués casat amb el rei de Portugal, tot el que era la conquesta d'Amèrica hagués estat diferent. És que...
Sí. Déu-n'hi-do. Doncs aquest és el personatge del Dani.
Sí.
Dani, jo, els meus personatges, sempre que passen per aquí per la Satrillera, els hi faig les preguntes a Satrillera,
sí.
Val? Que ara t'explicaré quines són. Jo abans de tot això volia desitjar-te això, que tinguis un bon Sant Jordi.
D'acord.
Val? O sigui, que el llibre en català es vengui moltíssim, com s'està venint fins ara, i que l'edició en castellà,
sí,
també de recent, bueno, encara no ha aparegut però està a punt d'arribar, sí, a les llibreries, doncs que tinguis molt, molt èxit, eh?
Moltes gràcies.
Què he dit des d'aquí, des de la Satrillera. Doncs el que té les preguntes a Satrillera, a l'oli, al vinagre, a la sal i al pebre. Qui o què t'aporta l'oli a la teva vida, Dani?
La Jana.
La Jana, que la tenim aquí, que ens acompanya, que els estudis no la podeu veure, però tenim aquí la Jana, que ha acompanyat el Dani.
Sí.
La Jana.
És la que ho aguanta tot.
La que ho aguanta tot.
La que sempre m'ajuda, la que ve a fer fotos amb mi. Sí.
Que està al peu del canó, no? Sí. Sempre. El vinagre, què t'ha vinagre? Ja no et dic qui, Dani, per no posar noms, però què t'ha vinagre a la vida? Pots posar noms, ja ho sé, també, però bueno, va, diem què.
Doncs
què t'ha vinagre?
Aquest any, especialment, les institucions públiques i certs polítics.
Certs polítics, les institucions.
Però personalment, eh?
Ja, vale. Ho deixarem per un altre programa, no?
Sí, sí.
La sal i el pebre, l'alegria de la vida, què t'ho porta, el que li doni sentit a tot, l'alegria.
La història.
La història.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Moltes,
Dani,
gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer parlar una hora, quasi, quasi ben una hora, amb el Dani Cortijo, historiador.
S'ha passat ràpid.
Ha passat ràpid, que sí? Perquè quan em diu una hora, diu, Déu-n'hi-do, no? Una hora amb ell i la Jana, passa volant. Ens hem quedat amb moltes coses sense saber, moltes històries de Barcelona, però per això tens el llibre,
sí,
per això tens el teu blog, altresbarcelones.com. I doncs això, que dia dit, qualsevol coseta, quan vulguis tornar a Ona de Sants, ja saps, a la Satrillera estem encantats de rebre't.
Molt bé,
i a la Jana
gràcies.
També. Moltíssimes gràcies, Dani. No marxeu, fins ara. I fins aquí la Satrillera, l'espai d'entrevistes de l'Ona de Sants Montjuïc. Ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio. I ja sabeu, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, el que t'ha agradat o no t'ha agradat del programa, podeu contactar amb mi a través del mail lasatrillera@onadesans.com o a la web del programa, que ha canviat. Ara és lasatrillera de l'ona.blogspot.com. Recordeu que ens podeu escoltar al 94.6 de la FM o aquells que esteu més enllà del barri podeu fer-ho també per internet a la web de l'emissora onadesans.com. Res més, desitjar-vos que tingueu un cap de setmana molt ben amanit i com no, també que tingueu una setmana molt bona amanida. Us espero el divendres vinent a les 4 de la tarda. Ens visitarà l'Eduard Monroy, ell és de l'empresa Equillet, l'única empresa a Catalunya que elabora productes amb llet d'euga i bueno, coneixerem les seves múltiples i beneficioses propietats que desconeixem la majoria de nosaltres. No ens falleu, us hi esperem. Una abraçada.